és un podcast del...
Super 3!
Història.
Durant molts anys, a molts concursos de la televisió, el premi més gran que es podia aconseguir era fer la volta al món. I és que aquest és un desig que tenen molts homes i dones, potser des del mateix moment en què es va descobrir que la Terra era rodona. Hi va haver molts exploradors que ho van intentar. Els primers que van passar per alguns racons fins aleshores desconeguts van posar els seus noms a alguns indrets, com el portuguès Fernando de Magallanes, que va posar el seu nom a l'estret que comunica l'oceà Atlàntic amb el Pacífic, gairebé al sud de tot de l'Amèrica del Sud. Grans escriptors també s'imaginaven com seria fer la volta al món i ho van reflectir a les seves novel·les, com Jules Verne, que proposava fer-la en 80 dies. I a vosaltres? Us agradaria fer aquest viatge?
El primer home que va completar la volta al món va ser Juan Sebastián Elcano, un dels mariners que anava a l'expedició capitanejada per Magallanes. Però... i la primera dona? Aquesta és la nostra protagonista d'avui. Una jove francesa que provenia d'una família molt pobra i que gràcies al seu gran coneixement de les plantes va acabar en una expedició que faria la volta al globus terraqüi. Una dona, això sí, que per poder embarcar en aquell viatge es va haver de fer passar per un home. Una noia treballadora, apassionada, valenta i amb una curiositat i unes ganes d'aprendre infinites. Una experta en les propietats de les plantes que va fer història. Com es deia? Jeanne Barret.
En un poblet del centre de França que es diu La Comella, ara fa gairebé 300 anys, hi vivia una parella de pagesos sense terra i que, per tant, havien de treballar els camps d'altres persones per poder posar un plat a taula. Eren en Jean Barret i la Jeanne Pouchard. I el 27 de juliol del 1740 van tenir una filla, la nostra protagonista, a qui van posar Jeanne com la mare. La família era tan pobra que la petita Jeanne no va poder anar a l'escola, tot i que amb el temps va aprendre a llegir i a escriure.
Com que vivien al camp, la menuda va créixer passejant per camins i prats on hi havia tot tipus de plantes i flors que sempre li van cridar molt l'atenció.
Jeanne! A dinar! Jeanne! Ai, es pot saber on és?
Mira-la, ara ve!
Pare! Mare! Mireu, he trobat un lloc on hi ha unes plantes que no coneixia. N'he portat un trosset.
Ah, guaita, això és pericó.
Pericó?
Sí. Si mires les fulles a contrallum, veuràs que tenen molts foradets.
Uala! És veritat!
Oh, és una planta remeiera. En infusió va bé per dormir. I també es fa servir per vèncer la depressió i la tristesa.
Uau!
Des de molt joveneta, la Jeanne ja va aprendre un munt de coses sobre les propietats de les plantes. En aquell temps, els apotecaris i els metges eren sempre homes, però per preparar medicines depenien de les dones del camp. Elles n'eren les autèntiques especialistes. Coneixien totes les propietats de les fulles, les arrels, les llavors i les escorces de les plantes, perquè elles també havien rebut les lliçons de les seves mares i àvies.
La Jeanne va anar creixent. Quan tenia 24 anys, va conèixer un altre apassionat pel món vegetal. Es deia Philibert Commerson i era un botànic força respectat. En Philibert s'havia quedat vidu feia poc temps i li va donar feina de majordoma a casa seva. La passió per la flora els va unir immediatament. Ella li va ensenyar tot el que sabia de les propietats de les plantes i el va ajudar a classificar la seva col·lecció d'espècies vegetals. De mica en mica, la Jana i en Filibert s'anaven coneixent millor i cada dia s'agradaven més. Us podeu imaginar com va acabar, oi? Efectivament, es van enamorar l'un de l'altre.
Però la parella va haver de mantenir aquella relació en secret, sense dir-ho a ningú. Resulta que, en aquell temps, les parelles que vivien juntes sense estar casades estaven molt mal vistes. Imagineu-vos fins a quin punt ho van dur d'amagat que la Jana es va quedar embarassada, però va haver de donar el seu fill a una altra família que l'adoptaria. Si no revelava el nom del pare, no se'l podia quedar. I no podia dir pas qui era, perquè no hi estava casada.
El prestigi d'en Filibert dins del món de la botànica va créixer més i més, fins que es va convertir en botànic oficial de la cort francesa.
Jana, me n'he d'anar a París. El rei de França em vol el seu servei i és una oferta que no puc refusar.
Ai, de debò, Filibert! Ara ens hem de separar.
Qui ho ha dit, això? Jana, vull que vinguis amb mi.
A París? Que ho dius de debò? No ho trobarà molt estrany, la gent que arribis amb mi? Ningú viatja amb la majordoma.
Però sí que ho fa amb la seva infermera personal. I no hi ha ningú que conegui els remeis que necessito millor que tu. Què hi dius?
Que no he sortit mai de la comarca i em moro de ganes que siguis tu qui m'ensenyi la ciutat de l'amor. Anem a París! A París!
La parella es va traslladar a la capital francesa i amb el sou d'en Filibert es podien permetre un pis molt gran que tots dos es van encarregar d'omplir de plantes. La Jana no havia viscut mai amb tant de luxe. Estava meravellada. Però la sorpresa encara més gran estava a punt d'arribar. El govern francès temia que els seus grans rivals, la Gran Bretanya i Espanya, els superessin a l'hora de descobrir nous territoris. De manera que l'any 1765 va encarregar a l'almirall i explorador Louis Antoine de Bougainville que fes una expedició per conquerir nous territoris per a la corona. Majestat, serà un honor recórrer el món per trobar nous territoris que ampliïn la glòria de França.
La teva experiència t'avala. Digue'm què necessites per a una travessia com aquesta i et serà concedit.
Tinc la tripulació necessària. Homes de confiança que saben navegar i explorar. Però per a la recerca científica vull que m'acompanyi el millor botànic que conec. Es diu Filibert Commerson.
Hi ha vegades que el destí és capritxós. Jo mateix el vaig fer venir a París fa ben poc. És el botànic de la cort. Segur que estarà encantat d'acompanyar-te.
Quan en Filibert va rebre la invitació, no s'ho podia creure. Podria fer la volta al món coneixent noves espècies vegetals. Només hi havia dues coses que el van fer dubtar una mica.
Com pots dir que tens dubtes, amor meu?
És que no estic gaire bé de salut i a més no em vull separar de tu.
Ai, tan intel·ligent com ets, de vegades no hi veus més enllà del teu nas. Tu mateix estàs donant la solució al problema. Si estàs malament de salut, t'haurà d'acompanyar la teva infermera, no?
Ja ho he pensat, Jana. Tinc clar que ningú no em cuidarà tan bé ni m'ajudarà tant amb les tasques científiques com tu. Ho he preguntat i, efectivament, puc llogar un servent.
I doncs?
Doncs que t'oblides d'un petit detall. Les dones teniu prohibidíssim pujar als vaixells militars francesos.
Oh, vaja. Això sí que és un problema. Espera't un moment.
On vas?
La Jana també es moria de ganes de sumar-se a aquella aventura i fer la volta al globus terràqui en nom del rei de França. Així que no s'ho va pensar dues vegades. Es va tallar els cabells i es va disfressar d'home amb roba ben ampla.
Et presento el teu ajudant i infermer, en Jan.
Uau! Realment sembles un noiet.
Només hauré de posar la veu una mica més greu i ningú no em descobrirà.
Oh, i quantes novetats. No m'havien convidat mai a fer la volta al món i no m'hauria pensat mai que tindria tantes ganes de besar un altre home. Vine cap aquí, Jan. Vine.
Van marxar cap al port on salpaven els dos vaixells de l'expedició. El primer era l'étoile, és a dir, l'estrella en francès. Era una urca, una nau de vela amb una gran capacitat de càrrega i anava plena de provisions. L'altra era la fragata La Boudeuse, que significa l'emprenyada. Un cop al port, tots dos amants es van separar discretament, fent veure que no es coneixien de res. Ella es va fer passar per un noi. Va dir que es deia Jean en lloc de Jeanne i es va oferir voluntari per fer d'ajudant del naturalista. Ell ho va acceptar de seguida, és clar. I van haver de controlar les miradetes i els somriures perquè aquell engany funcionés. I va funcionar.
Per si de cas, abans de marxar, en Philibert havia fet testament. Si ell moria durant l'expedició, la Jeanne havia de rebre 600 lliures, que eren una suma considerable a banda de tots els vestits i els mobles del pis de París i el dret a quedar-s'hi a viure durant un any. Així també tindria una sortida d'emergència si la descobrien i havia de tornar cap a casa amb la cua entre les cames.
Mariners! Lleveu àncores! Comença la travessia!
L'Étoile va salpar de França l'1 de febrer del 1767. Durant les dues primeres setmanes, tant la Jeanne com en Philibert s'ho van passar molt malament a bord. El balanceig constant de les onades els marejava com una sopa i gairebé no podien empassar ni un mos. Penseu que tots dos eren de terra endins, del centre del país. Fins aleshores, la mar no havia format part de les seves vides. Per sort, de mica en mica, s'hi van acostumar.
Com que en Philibert anava carregadíssim de material per fer la seva tasca científica, va quedar clar de seguida que a la cabina que li havien reservat no hi cabria pas tot. Aleshores, el capità del vaixell li va cedir la seva. Allò sí que era tenir sort. La Jeanne no se'n va haver d'anar a dormir en una hamaca amb la resta dels mariners. A la cabina del capità de Bougainville, situada a la popa, va poder gaudir d'una privacitat molt més gran. I, a més, tenia un lavabo propi.
El dia a dia dalt de l'Étoile no va ser gens fàcil per a la Jeanne, que havia de fer-se passar per un noi i no es podia despistar ni un moment. Penseu que en aquell vaixell compartia el poc espai que hi havia amb 116 homes de mar. Els mariners s'estranyaven que aquell ajudant no es canviés de roba davant seu, com feien tots sense manies, i que no li creixés mai la barba. I les sospites es van fer encara més fortes quan va arribar el moment de passar l'Equador, que és la línia imaginària que parteix la Terra per la meitat. Aleshores, els mariners veterans preparaven una mena de carnaval esbojarrat i feien passar una mala estona als novells que no l'havien travessat mai. Els submergien en aigua de mar i per això tots es despullaven, menys el servent del botànic, que va quedar vestit de cap a peus.
Prefereixo no despullar-me del tot.
Per què? Tens un comportament molt estrany.
Perquè uns pirates otomans em van convertir en eunuc.
Eunuc? Què vol dir això?
No ho saps? Vol dir que li van tallar la cua de baix.
Espera, quin mal!
Això explica per què t'ha quedat aquesta veu tan fina. Ara ho entenc.
Oh, sí, és per això. Ja ho veieu. Prefereixo no despullar-me.
No, sí, millor que no. Més val que no et despullis, sí. No volem pas veure. És que només de pensar-ho ja em fa mal.
Per fi, després de 4 mesos interminables en alta mar, l'Étoile va arribar a les costes del Brasil, on es va trobar amb l'altre vaixell de l'expedició. La Jeanne i en Philibert per fi van poder baixar a terra a estirar una mica les cames. Com que en Philibert tenia una ferida a la cama i no podia caminar gaire, un cop a terra, la Jeanne es cuidava de fer-ho tot. Anava ben carregada amb l'equip. Provisions, papers, una premsa de mà per fer l'herbari, una pala, caçapapallones, lupa, brúixola, pots per guardar mostres i una pistola, per si de cas.
Ui, mira, tan nyiclis que sembla el Jeanne aquest. I treballa com una mula.
Al Brasil, la Jeanne va fer un descobriment que la va fascinar. Una planta enfiladissa espectacular amb unes flors molt boniques. La va batejar amb el nom de Bougainvillea, en honor del capità Bougainville, el líder de l'expedició. Quasi tot el treball de recol·lecció i catalogació de plantes durant el viatge, que era molt minuciós, el va fer la Jeanne. En total, la jove va aconseguir recol·lectar 5.000 espècies de plantes i 3.000 eren noves. Comerson, com a botànic oficial de l'expedició, es va reservar el dret de posar el seu nom a 70 de les espècies que van trobar, encara que va posar el nom de la Jana a un arbust de Madagascar, la Varetia bonafidia.
Però ara els navegants s'enfrontaven amb un dels reptes més importants de tota la travessia. Per arribar fins a l'oceà Pacífic, primer calia fer la volta al continent sud-americà. I aquelles aigües estan ben a prop de l'Antàrtida, el continent glaçat, tot i que era el 4 de desembre i, per tant, estaven en ple estiu a l'hemisferi sud. Podien intentar fer la volta al Cap d'Hornos, però aquest és un dels punts marítims més perillosos de la Terra, amb onades de fins a 30 metres.
Què fem, capità? Passem el Cap d'Hornos i ens arrisquem al mar més violent del planeta? O travessem l'estret de Magallanes i ens posem en aquell laberint d'aigua, roques i trossos de glacera?
De tempestes també n'hi ha a l'estret de Magallanes. Però prefereixo mil vegades més passar per allà que enfrontar-me amb el Cap d'Hornos. Més val a poc i bona lletra que no pas perdre-ho tot per fer-nos els valents.
I així ho van fer. Van travessar l'estret de Magallanes, un autèntic laberint de canals de pedra i aigua que s'allarga 565 quilòmetres. Això sí, els paisatges que van veure són espectaculars. L'expedició va ancorar tantes vegades com va poder per recollir aliments frescos i aigua. I sempre que s'aturaven, la Jana i el Filibert aprofitaven per explorar la zona. Van conèixer les tribus patagòniques, una gent molt alta i forta, que, tot i el fred, anaven gairebé nus. Els boscos van collir mostres de falgueres, molsa i herbes, però també hi van trobar flors, com ara margarides, roselles i lliris. Imagineu-vos com devia flipar la Jana, que fins feia poc no havia sortit de la seva comarca.
Finalment, després de 52 dies, van arribar a l'altra banda. Estaven esgotats pels nervis i ara no tenien ni idea del que tenien al davant. Buscarien una ruta cap a les illes d'espècies d'Indonèsia. Tant de bo trobessin un nou continent sencer. I vet aquí que l'expedició va ensopegar amb l'illa de Tahití, a la Polinèsia. Hi van arribar el 2 d'abril del 1768 i s'hi van quedar dues setmanes. Els illencs van rebre els exploradors de manera molt amistosa. En la primera trobada, els van dur a bord una pila de plàtans i fins i tot un porquet. Els europeus van al·lucinar amb aquells homes i dones que anaven gairebé nus i amb els cossos plens de tatuatges. Aquell costum els va agradar tant que fer-se dibuixos a la pell es va convertir ben aviat en una tradició marinera.
Després, l'expedició va posar rumb cap a l'oest. Volien trobar Nova Holanda, que era com aleshores anomenaven Austràlia. Però van passar de llarg ben a prop, sense veure-la, i després van anar cap al nord. L'objectiu eren les illes d'Indonèsia, on creixien les valuoses espècies, per mirar d'aconseguir algunes llavors. Però els holandesos, que les controlaven i patrullaven ben armats, i no els van donar cap opció de robar-los el seu tresor vegetal. Així que van anar fins a l'illa Maurici, la possessió francesa més important a l'oceà Índic. Calia aprovisionar els vaixells per tornar cap a casa, que feia 2 anys que havien començat l'aventura. Però la Jana va canviar de plans.
Resulta que l'administrador civil d'aquell racó del món també era botànic. Volia omplir la seva illa tropical de plantacions d'espècies i va convidar en Filibert i la Jana a quedar-se a viure a la seva gran mansió.
Capità, ens quedarem un temps aquí. Vosaltres seguiu l'expedició.
Respecto la decisió. I, sincerament, m'alleuja bastant.
Per què?
Imagineu-vos els problemes que tindria si sabessin que he dut una dona a bord durant tot el viatge.
Com? Ho sabíeu?
Penso que ja ho sabíem tots. Però un capità no traeix un membre de la seva tripulació. Ha estat un plaer.
Jana. Em dic Jana.
Has fet molt bona feina. Enhorabona, mariner. Bé, marinera. Ara manaré que descarreguin el vostre material. Bona sort.
En un any, la parella va recollir 1.000 espècimens nous, a més de fer diversos conreus experimentals. També van aprofitar per anar a explorar l'illa propera de Madagascar, on van recollir 500 espècimens més. Però quan van tornar a Maurici, el governador havia canviat i ells van haver de trobar allotjament. Aleshores, ja tenien 34 caixes plenes de tresors naturals. Acumulaven més de 6.000 mostres diferents. I, de sobte, en Filibert es va morir. La Jana tenia 32 anys i estava sola. Per a les autoritats no era més que una serventa sense senyor. Així que li van prendre la casa i els materials que havia recollit a l'expedició i els van enviar cap a París.
Malgrat tot, ella es va saber espavilar. Va obrir una taverna i va conèixer un soldat, en Jean Duvernat. Es van casar el 1774 i l'any següent van tornar plegats cap a França. Així va acabar la volta al món de la Jeanne. Amb l'herència d'en Filibert es van poder comprar una casa i terres i van viure feliços. A més, Bougainville va reconèixer la valuosa aportació de la Jeanne a l'expedició i el govern li va concedir una pensió. Així s'acabava l'aventura d'una humil filla de pagesos que es va convertir en la primera dona que va viatjar al voltant del planeta. Una dona valenta, treballadora i apassionada per la natura, que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de la Jeanne Baret, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3Cat.